RAC1 en directe al Teatre L'Atlàntida de Vic. Us hi esperem a tots.
El primer que arriba, el primer que seu.
L'1 de setembre, una edició especial del món per presentar el nou curs de RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Benito, Il·luminació Immobiliari Urbà. Sigueu on sigueu,
és estiu, eh?
Feu estiu
Ràdio a la Barqueta
amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1. Via Lliure, cada dissabte i diumenge a RAC1.
Són les 10 en punt del matí. El Museu Britànic de Londres ha recuperat alguns dels 2.000 objectes robats presumptament per part d'un treballador. El president de la institució, George Osborne, ha admès que han de fer autocrítica i que l'escàndol pot afectar la reputació del museu.
En una entrevista a la BBC, Osborne ha afirmat que els robatoris es van fer, diu, durant un llarg període de temps. Ara bé, creu que els podrien haver evitat.
Hem estat víctimes de robatoris durant un llarg període de temps i sincerament es podria haver fet més per evitar-ho. Hem començat a recuperar algunes de les peces. Això és una escletxa de llum enmig de la tempesta. El museu ha comès errors i ens hem disculpat. Estem arreglant aquest desastre i tornarem a ser el Museu Britànic que crec que el país i el món se'n poden sentir orgullosos.
La policia i el museu encara treballen per restablir tot el material que falta. Segons la premsa local, les peces robades no estaven a la vista, eren obres de col·leccions obertes només acadèmics i investigadors. Fins ara s'ha cessat un treballador per estar presumptament implicat en els robatoris, però la policia no l'ha detingut. L'escàndol també ha provocat la dimissió del fins ara director del museu, Hartwig Fischer, per no haver investigat els robatoris.
I avui de nou gran dia de Castells a l'Arboç, on la vella de Valls, els castellers de Vilafranca i la jove de Tarragona es tornaran a veure les cares. Ahir ja ho van fer al Catllà en una diada passada per aigua que es va haver d'anul·lar, però en la segona ronda. Joel Penya, bon dia.
Bon dia. La colla vella va refer-se ahir de les últimes caigudes descarregant el 4 de 9 en folre i el Pilar, el castell més gran que es va veure a la plaça de la vila del Catllà. Ho van fer amb èpica sota la pluja i amb un tremolí que van defensar especialment en la descarregada. La jove de Tarragona va descarregar el 3 de 9 en folre i van desmuntar 2 de 9 amb folre i manilles, l'última estructura que es va poder veure abans que l'organització i els caps de colla cancel·lessin l'actuació per la pluja. Els castellers de Vilafranca van ser els únics que es van apuntar a dos castells, el 3 de 9 amb folre i el 9 de 8, que és una estructura mastodòntica amb 8 pisos i 9 castellers a cadascun d'ells. Avui, doncs, nova cita a l'Arboç i de nou mirant el cel de reull.
I pel que fa a la música, els Tiets continuen amb la marató de concerts avui a Sant Feliu de Guíxols.
De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit, de lo al que, de lo al que...
El duet és l'encarregat de tancar el festival de Portaferrada juntament amb els Amics de les Arts.
Tothom es separa i ningú pot evitar.
El concert previst al cancel·lat Arts d'Estiu, que finalment servirà com a festa de cloenda pel Portaferrada. El trio barceloní estrenarà en directe la seva nova cançó, la batxata Tothom es separa, que van treure tot just aquest divendres. Mentrestant, a la Festa Major de Manresa, avui arriben els Ritmes Urbans de 31 FAM.
A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles no tenen el tanto, si fan en pau entre l'ànsia, si penso que estàs amb un altre al quart.
A les acaballes de la gira que tancaran el mes de novembre al Sant Jordi Club de Barcelona. Abans, però, els hi queden 6 concerts més. El d'avui de Manresa també hi sonarà l'última cançó que han publicat ara fa una setmana, aquest El Canto. I del Bages cap a Osona amb Arribar i ploure.
Paraules tantes, paraules tantes, paraules tantes.
El duet còmico-musical format per l'actor Ricard Ferrer i el músic Àlex Pujols actuen avui a GURB dins la programació del cicle Vespres Musicals i presentaran el seu espectacle ple de comèdia, de paraula i també crítica social i música. 10:04 i a la resta dels esports, més enllà de tot l'enrenou del cas Rubiales i també de la primera etapa de la Volta Ciclista a Espanya que es va disputar ahir a Barcelona, han d'explicar que el Barça juga avui al camp del Villarreal amb l'objectiu de sumar la primera victòria a domicili del curs. Ho farà amb tres baixes importants, les de Pedri, Araujo per lesió i també de la de Rafinha, encara per sanció. D'altra banda, Xavi complirà el seu segon partit sense poder seure a la banqueta, Mònica.
El Barça ja és a Castelló després de viatjar ahir a la tarda en autocar. Per aquest partit, Xavi no podrà comptar, com deies, amb Pedri i Araujo lesionats, tampoc amb Rafinha sancionat, ni amb Iñaki Peña ni Íñigo Martínez, que encara continuen pendents d'inscriure. Sí que hi serà Marcos Alonso, que va ser inscrit divendres gràcies a la renovació de Ter Stegen fins al 2028. La convocatòria, per cert, la completen 6 jugadors del filial i del juvenil, i Xavi creu que la possessió de la pilota serà una de les claus per endur-se la victòria.
Els hem de treure la pilota, d'intentar pressionar molt bé a la seva línia defensiva, recuperar pilotes a camp contrari. Jo crec que el partit passa per tenir la pilota. Crec que és una de les claus del partit, que és el que realment busca Setién i el Villarreal.
El Barça, per cert, encadena 14 partits de Lliga sense perdre a la Ceràmica. El partit a 6:15 de la tarda i des d'una hora abans en directe a RAC1 amb el Joan Maria Pou i tota la tropa.
Si el Barça guanya a Villarreal aquesta tarda, sumarà 7 punts, que són els mateixos que té el Girona després que ahir l'equip va guanyar el camp del Sevilla per 1-2 en un partit elèctric gràcies als gols de Yangel Herrera i Aleix García.
Un triomf històric, ja que per primera vegada el Girona no ha perdut cap partit en les tres primeres jornades. El Sevilla va complicar molt la vida als de Michel amb una pressió asfixiant, però la contundència a l'àrea contrària va tornar a ser clau. Van marcar Yangel a la primera part i Aleix a la segona. A més, el VAR va picar l'ullet dels gironins per anul·lar un gol a Rakitic i desfer un penal en favor del Sevilla al minut 45 de la segona.
Ens explica des de Sevilla l'enviat especial de RAC1, Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Un inici que ja és el millor de la història del Girona a primera. 7 punts de 9, momentàniament segon, 6 gols a favor, 2 en contra i 4 golejadors diferents. I tot plegat quan falten, com a mínim, 2 fitxatges de pes per l'última setmana amb el mercat obert. El gironisme s'il·lusiona, però Michel toca de peus a terra.
Sí, no, es un, las dinámicas son mucho, ya lo acabo de decir, son de 10-12 partidos. Después de 10-12 partidos hablaremos de que el equipo está en una buena dinámica y que está mirando arriba la clasificación. No, ahora mismo no. Ahora mismo todos los equipos están comenzando y hemos comenzado bien, pero queda muchísimo.
Ahir va cridar l'atenció al partit de Savinho, extrem atrevit, cedit pel City. Van designar-lo MVP amb tot mereixement i ell mateix es definia a la zona mixta.
Alegria, personalitat, responsabilitat.
La nota negativa va ser la lesió de Yangel, tot i que sembla que no passarà de contractura. Si no hi ha canvis d'horaris, diumenge a 2:00, Girona a Les Palmes. Primera jornada amb les plantilles tancades.
Encara a primera, gràcies, Miquel. Ahir es van disputar 2 partits més, el Cádiz 1, Almeria 1 i el Granada 3, Mallorca 2. I pel que fa a segona divisió, l'Espanyol buscarà aquest vespre la segona victòria consecutiva a la Lliga.
Luis García no podrà comptar amb els lesionats Braithwaite i Dimatán i tampoc amb César Montes pendent de resoldre el seu futur. Tampoc no podrà jugar la nova incorporació al lateral esquerre Ramon Ramos, que arriba cedit de l'Olympiacos per una temporada. El tècnic Luis García ha advertit dels perills del mirandès.
Partido de los de verdad, de los de intensidad, de un equipo que tiene altas intensidades, que aprieta muy fuerte, que también sabe esperar, que transita muy rápido. Es un muy buen rival. Y ya vemos un poco lo que es la categoría. Su primer partido en casa ganan de manera clara, van fuera, pierden. Es decir, que cualquiera puede ganar a cualquiera.
Per cert, al mirandès hi ha Rubén Sánchez, cedit per l'Espanyol, que avui no podrà jugar per la clàusula de la por.
En futbol internacional, aquest cop sí, primera victòria del Paris Saint-Germain de Luis Enrique amb un protagonista destacat, Kylian Mbappé.
El francès va tornar a jugar davant la seva afició després d'haver estat apartat durant gairebé tota la pretemporada en un partit que el PSG es va endur per 3-1 contra el Lens i Kylian Mbappé ho va fer marcant 2 dels 3 gols del seu equip. L'altre el va fer l'exmadridista Marco Asensio. És la primera victòria de Luis Enrique a la Lliga amb el PSG. D'altra banda, a la Premier League, el Manchester City disputa avui el partit corresponent a la tercera jornada contra el Sheffield United, que buscarà el ple de victòries en aquest inici de Lliga. Ho farà sense Pep Guardiola a la banqueta, que continua recuperant-se de l'operació a l'esquena.
I en bàsquet, la selecció espanyola va debutar ahir al Mundial amb una còmoda victòria sobre Costa d'Ivori.
Els de Sergio Scariolo actuen actuals defensors del títol van començar el seu camí al Mundial amb un ampli triomf, derrotant per 30 punts de diferència Costa d'Ivori, 94-64, en un partit que es va disputar a Jakarta, Indonèsia. El jugador del Barça, Willy Hernán Gómez, va ser el màxim anotador amb 22 punts. Ahir també es va estrenar la selecció dels Estats Units amb una àmplia victòria sobre Nova Zelanda per 99-72. Els nord-americans, tot i no comptar amb les grans estrelles de l'NBA, es van imposar amb claredat. I d'aquí a una estona, a 3:45 del migdia, la selecció del Canadà, entrenada pel català Jordi Fernández, disputarà el segon partit contra el Líban.
I què més hem de destacar de l'actualitat poliesportiva, Mònica?
Doncs els Mundials d'Atletisme de Budapest s'acaba de completar fa poca estona la marató masculina. El lleidatà Ayad Lamdassem ha acabat 22è després de completar el circuit en 2 hores, 12 minuts i 59 segons. Més enllà, en tennis, Paula Badosa ha anunciat que no podrà disputar el US Open per lesió. La catalana havia de jugar el primer partit davant Venus Williams, però finalment no ho podrà fer. Una Badosa que ha explicat que dona per acabada la temporada a causa dels problemes físics. I acabem en Fórmula 1 perquè avui es disputa la cursa del Gran Premi dels Països Baixos. El neerlandès Max Verstappen sortirà des de la pole, Fernando Alonso serà cinquè i Carlos Sainz sisè. La cursa arrencarà a les 3 del migdia.
Gràcies, Mònica.
Fins ara.
I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia de nou.
Bon dia.
Continua plovent amb força aquesta hora en alguns punts del país.
Doncs sí, ara mateix les pluges més intenses que es concentren entre les comarques de Girona i Barcelona, també cap al Pirineu Oriental. Fa poca estona la tempesta, que també ha travessat Barcelona a primera hora d'aquest matí, ha arribat al Maresme i ha provocat la crescuda sobtada d'algunes rieres, ja que ha caigut molta aigua en poca estona, 30-40 litres per metre quadrat, per exemple, Mataró, el Masnou, Cabrera de Mar, a més de fortes ventades. Fa una estona hi ha hagut una caiguda dels servidors del Servei Meteorològic de Catalunya, per tant tenim una mica de dificultats per actualitzar aquestes dades, però en tot cas fins al migdia sobretot encara haurem d'estar pendents d'aquestes tempestes intenses, sobretot al litoral, prelitoral, entre Barcelona i Girona i també comarques del nord-est.
Doncs aquesta pluja que déu-n'hi-do fins i tot fa la guitza al mateix Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs sí.
Gràcies, Gori, fins després.
Fins ara.
Deu del matí, 12 minuts, fem una breu pausa i obrim tertúlia.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Esclar que em sento d'aquest poble. Si sempre que hi vinc m'estan esperant. Si sempre que hi vinc en sóc un més. Si sempre que hi vinc sóc més feliç. Esclar que em sento d'aquest poble. Esclar que hi vull venir. Esclar que hi vull tornar cada estiu. Esclar que el trobo a faltar. Ja hi ha Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. El lloc al qual també pertanys. No te'n tornis sense el teu dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC 1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC 1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gama extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1. A RAC1, Via Lliure, territori cap de setmana.
Quart d'11 del matí, a aquesta hora comencem tertúlia aquí al Via Lliure. Ho fem amb el Vidal Aragonès, advocat laboralista i professor de Dret del Treball. Vidal, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim la Cristina Farrés, directora de Crònica Global. Cristina, bon dia.
Vosaltres.
Bon dia, Cristina. T'hem sentit una mica entretallada, suposo que ara et recuperem bé. I també tenim aquí dues periodistes esportives per analitzar també amb elles tot aquest renou del cas Rubiales, a la Laia Bonals, periodista del periòdico. Laia, què tal?
Bon dia.
I la Edurne Concejo, que és periodista esportiva també de La Vanguardia. Edurne.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Edurne. De seguida us demano, per tot aquest cas Rubiales, que ahir va fer un nou gir de guió, diria jo, entrant la FIFA amb tot plegat, si és veritat que sabíem que la FIFA li havia obert aquest expedient... a Luis Rubiales, però sí que va sorprendre una mica que ahir ja tirés pel dret a l'organisme i el suspengués de forma temporal. També tenim aquests comunicats de Luis de la Fuente, de Jorge Vilbandi, moltes novetats. Abans, però, volia recordar a l'audiència que avui, al final del programa, tornem a jugar en la nostra secció que anomenem el millor, on avui busquem quina és la millor aplicació de mòbil. La millor aplicació de mòbil... Però jo us diria, no aneu allò a lo fàcil, la que feu servir més, el WhatsApp, el Twitter, si és la millor que trobo vosaltres, però aquella aplicació una mica curiosa que dieu, ostres, mira, és aquella aplicació que potser no tothom coneix, però per mi és boníssima, és superinteressant. D'entre totes les respostes que rebem, tenim un premi, sortegem un lot de caves rovellats. Per entrar al sorteig ens podeu enviar notes de veu al WhatsApp del programa, al 606-256-439, 606-256-439, 39, recordo, notes de veu breus explicant quina aplicació destaqueu i per què, i també el nostre Twitter, @via_lliure, o el nostre Instagram del programa, on hi tenim una story. Per exemple, jo, mira, tinc una aplicació que es diu Vivino, i que, sí, t'ajuda, o sigui, et puntua els vins. Saps què vull dir? És com una mena de TripAdvisor de vins. És a dir, tu, i el millor de tot és que tu escaneges l'etiqueta, fas una foto a l'etiqueta del vi, i ell mateix ja et busca aquell vi quin és i et diu, mira, entre tots els usuaris l'han puntuat amb un 4.3/5. Llavors tu, a vegades em pots veure a mi en un supermercat escanejant les etiquetes dels vins per dius, mira, aquests dos que tenen més o menys el mateix preu, a veure quin pels usuaris és millor dels dos. Doncs escolta, és una aplicació que és això, potser no la fa servir cada dia, però és interessant de tenir en compte. No sé si tu, Vidal, en tens alguna d'així de...
No, crec que som molt poruc i per seguretat informàtica sempre he pensat
que amb aquestes
aplicacions els estem donant moltes dades que els interessen molt des d'un punt de vista comercial i que estem sacrificant bona part de la nostra privacitat.
En aquest cas, és veritat que...
Suposo poruc.
Sabran, suposo, quins vins consumeixo. Cristina,
a quina hora,
és veritat.
Quina és la teva capacitat econòmica, també. Vull dir,
també,
moltes coses.
Tu, Cristina, en tens alguna d'aquestes al mòbil?
Jo soc molt clàssica. Per mi la més pràctica és el Waze, perquè soc capaç de perdre'm a casa meva, després allò, un trajecte no sé què, bueno, va, doncs em poso el Waze i així, sobre, a veure si he sortit de la ciutat, vull dir, per entre la ciutat no se m'ocorreix agafar el cotxe perquè és una bogeria conduir enmig de Barcelona, em posa molt nerviosa, és una de les coses que em posa més nerviosa conduir en una ciutat, no? Però quan he d'anar a algun lloc, sí, jo, vamos, la meva vida abans del que existís Waze era bastant trista i plegada de viatges que es triplicaven de l'hora perquè em perdia.
Home, sí, aquestes aplicacions d'orientació i ubicació han ajudat a bastanta gent, eh?
Sí, sí, ens han salvat la vida directament.
Laia, no sé si tu en tens alguna així al cap.
Jo en tinc una que em va molt bé i els meus amics estan molt agraïts que la tingui, que és una aplicació que es diu MapsTR, que és una aplicació de restaurants. Que tu tens com si fos un Google Maps, però de restaurants. Llavors tu cada cop que vas al restaurant el pots guardar. I pots dir, he anat, no he anat, de què m'ha agradat, què no m'ha agradat. Llavors fas el teu propi mapa dels restaurants que t'agraden a qualsevol ciutat del món.
Per si un dia has de tornar, dius, mira, aquí això estava molt bé, això poder no tant...
Clar, i de Barcelona els tinc tots posats a Barcelona, vull dir, tots els que vaig, amb amics, amb família, sempre els ets guardant allà, llavors que els meus amics poden accedir al meu mapa i agafar els meus restaurants. Llavors, és molt divertit.
Maps TR.
Mira, va molt bé.
Bona recomanació. Edurne, no sé si t'agafo tu, alguna recomanació, alguna idea d'aquestes aplicacions?
Jo, mira, la veritat és que sóc bastant més del tracte personal, saps? O sigui, en un restaurant demanar per la recomanació tant de vi com de menjar que recomanin allà i de la vella escola. Si hagués de dir més aplicacions, jo sóc més de trucar a la Laia i dir, escolta, a veure, aquesta és una que em recomana, sí, que ja s'ha fet tot
clar,
ben controlat.
Utilitza el meu mapa a través de mi, va, o sigui, em truca, no utilitza l'aplicació, però em truca.
Exacte,
llavors,
no necessito l'app.
És una mica, tu tens la xuleta allà,
exacte,
no?
Exacte, és com, Laia, on vaig i jo?
Doncs ja ho sabeu, tota l'audiència que vulgui participar i també entrar en aquest sorteig d'un lot de caves rovellats, que ho pot fer a través de les notes de WhatsApp al 606-2564-39, 606-2564-39, també al nostre Twitter, @vialliure, o al nostre Instagram. Va, ara sí, posem-nos ja seriosos, perquè és veritat que aquest cas Rubiales cada cop esquitxa més sectors. Teníem divendres la roda de premsa, disculpeu, la compareixença, no roda de premsa, de Luis Rubiales, que va fer a Les Rozas, en aquella sala Luis Aragonés, per anunciar que no dimitia. Sembla ja que faci 3 dies amb tot el que ha passat, o inclús més, no?, amb tot el que ha passat aquests dies. I si em permeteu, voldria començar precisament per el més nou, que és aquest comunicat de Jorge Vilda, intentant desmarcar-se de Rubiales, però en cap cas presentant la dimissió, i tampoc fent cap esment ni a Jennifer Hermoso, per una banda, com tampoc a la resta del seu cos tècnic, que recordem, 11 persones, algunes directament del cos tècnic del primer equip de la selecció, altres de categories inferiors, però 11 persones vinculades amb els cossos tècnics de les seleccions espanyoles sí que han posat el seu càrrec a disposició de la federació i han donat suport explícit a Jennifer Hermoso per tot aquest cas. Laia, si vols, comencem per tu, que coneixes bé aquest sector, després vaig també amb l'Edurne, però tu com has llegit aquest comunicat de Vilda?
Bueno, crec que és un pas enrere a nivell mediàtic, perquè a nivell de convicció crec que no ha canviat res. Vull dir, crec que ens hem de fixar molt en les paraules i en els fets, i en aquest cas no coincideixen. Les paraules són un comunicat en el qual ell intenta desmarcar-se de Rubiales, però el vam veure aplaudint com qui més en la roda de premsa. De fet, Rubiales es va dirigir directament a ell, va fer tot l'esperpèntic discurs, i va fer una part de discurs parlant de Vilda, de que li pujava el sou, de que era el millor. Llavors, el comunicat que va fer ahir Vilda és una mica intentar parar el cop, perquè està sent una persona super assenyalada en aquest moment crucial, però no té cap convicció del que ha dit. De fet, ni recolza la víctima, perquè recordem que en l'avió de tornada Vilda va ser una de les persones que va pressionar a la família i va pressionar a Jenny perquè sortís amb Roberts a fer, per intentar rebaixar una mica la tensió. Per tant, el comunicat d'ahir és un peripé. Vull dir, ell està veient que el seu staff està marxant, que la gent de la direcció l'està assenyalant i posicionant al costat de Rubiales, cosa que a ell no li convé si vol seguir sent seleccionador, perquè Rubiales anirà fora. Per tant, és una patada endavant d'intentar dissimular, intentar passar desapercebut, però ell no creu, ni sent, ni pensa tot el que està dient, i no es posa en cap moment en el paper de la víctima, i està molt a favor de Rubiales.
Sí, perquè la portada, de fet, ho remarcava, a més, són 10 cops, fins a 10 cops, en què Vilda i també De La Fuente aplaudeixen aquest discurs. I és veritat que en alguns moments sí que quan la càmera enfoca part del seu equip tècnic sí que se'ls pot intuir una certa incomoditat en alguns en alguna de les persones que efectivament ha presentat no ha presentat la dimissió, sinó que ha posat el seu càrrec a disposició, però en el cas de Vilda i De La Fuente estan totalment còmodes, o això aparenten, si més no, Edurne.
Sí, sí, totalment. Se'ls veu amb la càmera en molts moments, fins i tot en el moment que s'aixequen és el propi Jorge Vilda qui li diu a Luis de la Fuente, ara aixequem-nos, i són els primers en aixecar-se. És un comunicat lamentable, un mes dels que venim veient en els últims dies i les últimes hores, que arriba tardíssim, perquè ho fa un cop la FIFA ja ha destituït a Rubiales, un cop el seu staff l'ha deixat pràcticament sol. I a mi el que em sembla més vergonyós de tot és que no hi hagi ni una sola paraula de suport cap a la seva jugadora, cap a Jenny Hermoso. És una jugadora del teu equip, que tinguis l'opinió que tinguis de tot el que ha passat, com a mínim es mereix una línia en la de dir, escolta, i també estem al seu costat. Ni una sola paraula. És vergonyós. Demostra, de fet, o sigui, agafa... Va bé, perquè jo crec que és una mostra més del que hem vist en tot aquest procés. Que és a dir... Res de tot això hagués passat si no hagués sigut per ells mateixos. La jugadora es fa mesos, i fins i tot m'atreviria a dir anys, que estan denunciant que la federació és això. El que passa és que públicament no s'havia vist, no se les ha escoltat a elles, i és quan ells mateixos s'han posat en evidència, quan la societat s'ha posat les mans al cap i ha dit, escolta, però què està passant aquí? Doncs això és una mostra més. Bilda és això. Bilda és part d'aquesta estructura que obliga al seu staff, a les dones del seu staff, a posar-les a primera fila per aplaudir, per fer-les servir, per manipular-les d'aquesta forma. Aquestes amenaces, coaccions, aquesta cultura de la por és la que porten, amb la que porten convivint les jugadores des de fa molt temps. És molt trist haver hagut d'arribar fins a aquest extrem perquè se les escolti, i que no se les escolti per la seva pròpia veu, sinó perquè s'han dinamitat ells mateixos, per dir-ho d'alguna forma.
De seguida dono pas també al Vidal i a la Cristina, però abans deixeu-me sumar puntualment una altra veu en aquesta tertúlia. És la nostra companya dels Esports a RAC1, la Laia Coll, que aquesta hora està viatjant cap a Vila-real, on aquesta tarda faran la transmissió del Barça amb la resta de l'equip del Barça Juga a RAC1. Laia, què tal? Ens escoltes?
Hola, bon dia.
També volem sentir una mica la teva opinió com a periodista d'aquí a la casa, que sol seguir més a l'equip femení del Barça, també la selecció femenina de futbol. Tu com has vist aquests darrers comunicats, sobretot com estàvem comentant el de Bilda, però també el de Luis de la Fuente, que potser no s'ha posat tant en el focus, però també no sé si el seu càrrec també arriba a estar en perill, i per això, seguint una mica aquesta estratègia que comentàvem de Bilda, doncs també ha dit, escolta, per si de cas jo també faig aquest comunicat. Com ho veus tot plegat, Laia?
Em sembla un exercici de cinisme molt gran per part dels dos seleccionadors, tant de Bilda com Luis de la Fuente, i el que crec és que s'estan preparant el seu futur, que ningú els hi mogui la cadira, que és el que ara mateix preocupa tota aquesta gent que forma part de l'estructura, i el que també va preparar Rubiales abans de l'esperpèntic discurs que va fer en la compareixença de divendres. Ell abans també va preparar qui havia de ser el seu successor, perquè el que preocupa ara és que aquesta gent es mantingui al poder. Rubiales està inhabilitat, però ha deixat al càrrec una persona de la màxima confiança, que el que entenc és que seguirà portant una gestió que tindrà Rubiales a la sombra. Em preocupa perquè veig que l'estructura que hi ha creada a la federació és molt, molt gran, que estan com molt ben coberts per moltes parts, i no sé si estem davant del pas definitiu, que hi hagi realment un canvi en el futbol femení, en l'estructura de la federació.
A més, ahir també la federació va fer aquest comunicat que després va acabar esborrant, però on torna a situar Jennifer Hermoso al centre de la polèmica, l'acusa de mentir un cop més. No se sap del cert si efectivament han acabat esborrant aquest comunicat per la... diguem, per aquesta mesura que va aprovar la FIFA també, de que Rubiales i el seu entorn no es puguin dirigir ni directe ni indirectament a Hermoso, o com s'està intentant traslladar, crec, des de la federació, que ha estat el nou president interí, Pedro Rocha, qui va considerar que era més adient, doncs, treure aquest comunicat. Tu, Laia, com ho veus tot plegat en aquest cas?
És difícil de saber si es fa pel comunicat de la FIFA i l'ordre, diguéssim, d'allunyament que imposa Rubiales i a tots els treballadors de la Federació Espanyola cap a Jenny Hermoso, o també si amb bon criteri algú ha vist que estan fent un ridícul molt gran la Federació Espanyola, que superen comunicat rere comunicat, i que potser, tal i com està l'opinió pública, convé a començar a rebaixar les aigües per preparar un futur més plàcid en el si de la federació, perquè no oblidem, doncs, que ahir també una de les coses en els últims comunicats que diu la federació és amb un to amenaçador cap a dones, que els recorda que totes aquelles que siguin convocades han d'assistir, i que si no estan faltant a la llei, i suposa una falta molt greu. Al mes de setembre hi ha d'haver-hi una nova convocatòria, hi ha partits oficials amb la Nations League de la selecció, una Nations League que dona accés als Jocs Olímpics. Per tant, aquí en menys d'un mes la federació ha de solucionar un problema molt gran, i realment ara mateix jo no veig quina és la solució, perquè el comunicat de les jugadores de divendres va ser clar, per de donar suport a la seva companya Jenny Hermoso, és que elles no tornarien, les 23 que van formar part del Mundial, les campiones del món, però també una cinquantena més de jugadores que hi donen suport, que no tornarien a la selecció si no hi havia canvis amb els dirigents actuals. I pel que sabem, quan parlen dels dirigents actuals es refereixen a Rubiales i tot el seu equip, però també a l'entrenador, a Jorge Vilda. I sobre el comunicat d'ahir, d'una bona part de l'estaf de Vilda i també d'entrenadors de les categories inferiors, és cert que en un primer moment ho vaig llegir com una cosa positiva i que Vilda s'estava quedant sol, però també em genera dubtes el fet que no dimitissin, sinó que posessin el seu càrrec a disposició de la federació, quan l'estructura de la federació, quan els mandataris, vale, no hi ha Rubiales perquè està inhabilitat, però continuen tenint la mateixa essència.
Clar, en aquest sentit, el comunicat de les persones que han presentat aquest càrrec a disposició, han posat aquest càrrec a disposició, sí que és veritat que no fan referència en cap cas a Vilda. Tu creus que li van oferir també formar-ne part? O clarament aquí hi ha una divisió entre Vilda i la resta del seu staff i, per tant, que has conegut per la seva banda?
És difícil de dir, no m'atreviria a donar-te una resposta perquè ens falta evidentment molt context i molt detalls del que està passant, del que
però
està passant.
Però és veritat que en aquest comunicat deixen clar que diu esta parte del equipo técnico apoya a la jugadora Jennifer Hermoso, és a dir, aquest esta parte, jo crec que sí que intenta remarcar bastant que aquí sí que hi ha almenys una divisió entre els que han fet aquest pas i els que no.
També Vilda després va fer un comunicat, potser ja ho tenia en ment i no volia anar un pas tan enllà com sí que van anar els membres de l'estat, perquè és que al final Vilda va ser clarament qui més va estar aplaudint a l'assemblea de divendres, i al final és que Vilda també ha fet actes molt greus al llarg de tota aquesta setmana. Ell també ha intentat pressionar a Jenny Hermoso, al seu entorn, perquè compareixés en el primer vídeo de disculpes de Luis Rubiales.
Laia, per acabar, que sentim que estàs anant, com dèiem, cap a Vilarreal, en algun moment també se'ns talla aquesta comunicació, et sentim, però en general bé. Això, avui el Barça juga a 6:15 de la tarda, us hi poseu des d'una hora abans, com sempre, amb el Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça Juga a RAC1. Com pinta aquest partit? A camp difícil, equip difícil, a més, amb baixes importants, que s'ha afegit també a la d'Araujo i a la de la Fiña, ara Pedri, eh?
Sí, una baixa molt sensible a la de Pedri, ja ho va dir Xavi i a la roda de premsa, que són un equip menys fort amb ell, i és tot un repte pel Barça, ara amb l'arribada de Gundogan, a veure si es pot suplir la baixa de Pedri, que s'ha fet en temporades anteriors, perquè en els dos últims anys hem vist que quan Pedri s'ha lesionat l'equip ha tingut una davallada en quant al rendiment. Avui és un camp complicat, si bé els precedents del Barça contra el Villarreal són molt positius, però sí que és veritat que la ceràmica és un camp molt complicat contra un equip que juga un estil molt similar al teu, que serà una lluita segur per la possessió de la pilota, però és un bon test avui per veure on està l'equip de Xavi. Fins ara els dos partits que hem vist han sigut contra equips que plantejaven un partit més defensiu, tancats al darrere, i el que ha costat avui, que serà un partit més obert, a veure en quin punt es troba l'equip de Xavi.
Doncs gràcies, Laia, ho sentim a partir de 4:45 de la tarda.
Bon dia.
Bé, doncs això, la Laia, que està anant cap a Vilarreal. En algun moment perdíem una mica aquesta connexió, però crec que també era interessant sentir l'opinió i el comentari de la Laia, que entre altres coses també destacava aquest punt, que potser no es va reflectir tant, o en un principi no quedava clar, i és que les jugadores, quan parlen de que demanen canvis en l'estructura i en l'equip directiu de la federació, també inclouen en aquest punt a Jorge Vilda. Per tant, aquí seria molt important també que no es conformarien amb la destitució, la suspensió, el que acabi sent inhabilitació de Luis Rubiales. Cristina Farrés, com ho veus tu tot plegat?
Home, jo veig que aquest cas, les reaccions que estan arribant, que estan veient, aquests comunicats, que és vergonyeta, rere vergonyeta, rere vergonyeta, ja és tanta vergonyeta que arriba un moment que t'enfades, no? Que dius, ostres, no, esteu fent el ridícul, però no estem entenent res, no? I després és una tediesa generalitzada, no? I jo això quedaria una miqueta a la vista, no? Perquè el món de l'esport, i més el futbol, no? És molt masculí, no? Va costar moltíssim que acceptessin que les dones juguen a futbol, no? I les jugadores demanen canvis, clar que demanen canvis, però des del principi de quan passa tot això deien, ostres, que necessitem un dietista, necessitem algú que sigui d'estratègia esportiva, no podeu dir que sí, som la federació superfeminina perquè tenim un equip femení, però no li donem recursos, no? És veritat que el futbol femení, si ho mirem des del punt de vista de negocis, no mou el negoci, no mou les quantitats de milions mundials que mou el masculí, però està creixent molt, no? Després les dones han reclamat el seu espai, els hi han donat... han aconseguit el seu espai, són campiones del món, que és el màxim que es pot trobar, i et trobes en aquest cas que està...
però no me l'entengueu, vull dir, quan que està bé que passi, no està bé que passi, però és davant de les càmeres ha explotat tot el que ja feien elles molt temps, que es queixaven, que passava darrere de les càmeres, i per mi és un cas flagrant d'assetjament sexual a la feina, no? Vull dir, escolta, el Luis Rubiales, que és el jefe de la Jennifer Hermoso, li ha fet un petó. I ell diu que, bueno, és que clar, va ser com si li fes un petó a la seva filla. I què? Aquí no estem parlant de consentiment, no estem parlant de que si hi havia un objectiu sexual o no, o si estava justificat o no, no, és que a veure, un jefe no pot fer un petó a una treballadora, perquè això crec que en el mindset de tothom, després de molts anys de lluita feminista, hem entès pues, que aquestes relacions que mai han estat bé, és que ara són a més condemnables, no és que no estiguin bé, és que a més tenen unes causes associades, no? Vull dir, aquí el Vidal és advocat laboralista, poder sí, explicar molt més d'això, no? Però això és molt flagrant el que passa, no? És això que fa una estructura molt masclista en què tothom li està aplaudint de peus, que és una imatge horrorosa que et sangren els ulls, les orelles, i dius, però què esteu fent? I després quan diuen, ostres, és que... no entenen res del que està passant, no entenen res d'aquesta onada d'indignació internacional que hi ha hagut, perquè és que ha arribat fins i tot als Estats Units, i perquè, a més, hi ha moltes coses en joc aquí, perquè no només són els sous fantàstics de tota aquesta gent que ara ha vist que, ostres, sí, l'estic aplaudint, no?, però ull potser que se m'endú també aquesta onada a mi, després no faig un comunicat dient que està molt malament i que sí, al costat de la Jennifer Hermoso a tope i ella, sí, a tope amb ella. Com a tope amb ella, si l'heu deixat venuda des del primer moment, si no li heu fet cap paraula de suport, si veieu que passen coses i ni actueu. Després, quan la cadira es comença a moure, llavors sí, llavors fem un comunicat, no? Mateix de Jorge Vilda, el comunicat d'ara és que el pots estalviar perquè si les jugadores demanen canvis, tu ets el primer canvi, ja fa molt temps que demanen aquest canvi, no? I després, bueno, pues aquí hi ha moltíssimes coses en joc, què passarà amb el futbol femení, sobretot també recordem que està en joc que Espanya ha de que matxi seu del Mundial de Futbol Masculí el 2030, vull dir, ull, què passa aquí? També ahir, per exemple, el president del Consell Superior d'Esports, el Víctor Franco, des de Barcelona, ja va deixar anar des de l'inici de la volta que, bueno, que espera que tot aquest escàndol no afecti, no la candidatura. Bé, potser estaria bé que arribéssim també a tocar que faltés la candidatura perquè comencéssim a prendre reaccions i comencéssim a prendre accions sense aquesta tebiesa, no? Perquè fins i tot de la FIFA sembla que sigui molt tebi tot plegat, que dius, bueno, després de molts dies molta indignació, que tot el món estigui, que totes les dones futbolistes estiguin dient això és inacceptable des del minut 1, una cosa que és molt evident, molt clara, que qualsevol altre entorn laboral estaria molt clar, evident, i hauria de ser bastant comprensible. Comencem a fer reaccions molt tèbies, comencem a moure'ns una miqueta, ja, però és que està bé, que sacsegi el món del futbol. Jo vaig veure el comunicat d'Iberdrola, per exemple, que és el principal patrocinador, no?, de la selecció esportiva femenina. Bueno, sí, no, anar contra la dignitat de les dones no té cap ús en l'esport, és dur, però tampoc no pressiona perquè hi hagin canvis, no? Després... sempre hi ha aquesta imatge, no? I que a mi és el que em queda al final, de que és una tebiesa absoluta la que hem reaccionat contra una cosa que és evident, clara, perquè a més ha passat davant de les càmeres, hi ha seqüències des de molts angles, no? Des de les oficials, des de les que no són oficials, i després, nois, és que esteu tardant molt. És que esteu tardant moltíssim. A mi, per exemple, que si mires els jugadors masculins, no? que s'han anat posicionant a favor de les seves companyes, perquè són companyes, bueno, pues, excepte algunes excepcions, que gràcies a Déu que hi ha aquestes excepcions, aquesta tebiesa generalitzada, aquest no diem, no en farem, no fem, perquè clar, bueno, però sí, és vera que el Luis Rubiales ha de caure pues, per això i per els 4.500 xanxullos que se'ls han anat sortint, no?, durant la seva presidència. Però clar, que és molt evident, és blanc i amb ampolla, no? Vull dir, que és tan clar en aquest cas, és tan clar el que ha passat i que a més estem tenint un debat de consentiment. No, és que ella se'n va tirar a sobre. Doncs no, senyor, sembla que a vostè se li vagi tirar a sobre per les imatges i a més que s'abracin en un moment no li dona permís per fer un petó a ningú, però és que obrir aquest debat i em sembla, a vegades sembla com surrealista, no?, han arribat en aquest punt.
Sí, exacte, sí, gairebé, no cal ni analitzar qui aixeca aquí, no? Perquè evidentment això en cap cas afecta que hi hagi aquest petó posterior. Abans esmentaves el Vidal Aragonès, que efectivament és advocat laboralista, per tant també ens ho dona aquest punt de vista, sobretot plegat, aquesta, perquè també s'apunta, no? Si, una de les claus de tot plegat també és aquesta jerarquia, no?, de Rubiales per sobre d'una treballadora al final de la selecció espanyola.
Deixeu-me que faci una prèvia, perquè no tinc clar si volia parlar o no volia parlar, perquè crec que els homes vivim en una societat de privilegis per la nostra única condició d'home, i crec que hauríem també d'analitzar tot el que passa amb aquesta realitat, de que som agents necessaris pel patriarcat, i tots, i quan dic tots, és que fins i tot aquells que ens pensem més progressistes i aliats del feminisme o feministes, doncs també participem de conductes masclistes o micromasclistes, i que per tant hauríem de fer un exercici per revisar els nostres privilegis. Crec que es fa necessari també que els homes no únicament parlem, que moltes vegades no parlem, sinó que pontifiquem i volem saber tot, i volem fins i tot alliçonar el feminisme, que fem aquesta petita reflexió. Dit això, és curiós, perquè en aquesta realitat, des del punt de vista del dret, hi ha una prèvia dificultat, que és que hi ha tota una sèrie de col·legues i de professionals que ens estem discutint si s'aplica el dret laboral o s'aplica el dret administratiu a les jugadores de la Federació Espanyola de Futbol, però crec que això no és ultrascendent.
No.
És que agafem de manual la llei d'igualtat i el que tenim és un comportament físic i verbal, que ens estem oblidant també de lo verbal, amb un únic acte és suficient, no necessitem reiteració, i que la conducta pugui generar un ambient d'intimidació, que crec que amb el que ja ens ha traslladat la Jenny Hermoso és més que suficient. Amb això, en l'àmbit del dret administratiu, del dret laboral, ja és suficient perquè tinguéssim un assetjament sexual. Però és que això no es tracta únicament d'un àmbit que sigui el dret administratiu o el dret laboral, sinó de l'àmbit penal. Jo no sóc especialista en dret penal, però m'atreviria a dir que estem davant d'una agressió sexual de manual. Hi ha, per una banda, un petó no consentit sobre una subordinada. Què més és necessari? I per tant estem parlant d'això, no estem parlant d'una altra cosa. I tot el context del que ha passat des de diumenge passat fins a divendres, per no continuar, amb ahir i avui, perquè això continua.
Sí.
Agressió, no hi ha consentiment, abús de poder, un president d'una federació, pressió sobre l'agredida, manipulació i mentides sobre el que no havia dit, han atacat el moviment feminista, que és la gran estratègia ara mateix de l'extrema dreta a nivell mundial, i han utilitzat la seva xarxa clientelar. I la darrera reflexió que volia fer és, evidentment, aquí tenim un gran responsable, que és Rubiales, tots els seus còmplices, i entre ells fins i tot també el president de la Federació Catalana de Futbol, i tants d'altres que vam veure divendres.
Sí.
Però això no és una qüestió d'una actuació individualitzada, sinó que es tracta d'una qüestió estructural. Ho estem parlant del que significa el patriarcat, del que significa el capitalisme, perquè al final el coro que tenia divendres respon a tota una xarxa de negocis, i del que significa el capitalisme, i després també del que significa l'espanyolisme. I vull aclarir, no estic parlant en aquest supòsit de que no ens deixin jugar amb una selecció catalana pròpia. Estic parlant de que justament ara fa un any, quan les 15 fan un comunicat, millor dit, correus electrònics individualitzats en el primer moment, on manifesten que Bilda els hi fa mal a la seva salut, la resposta que els hi donen és: vostè té una obligació de participar d'una selecció espanyola, i per tant fan exercir un poder d'estat contra els drets de les treballadores o contra el dret de les federades o contra el dret de les jugadores. I això, evidentment, és també expressió del que significa l'espanyolisme.
I és una estratègia que ha utilitzat ara un altre cop. Vull dir, en l'últim comunicat la federació diu això. Vull dir, vulgueu o no vulgueu, ha de venir a la selecció.
Sí.
I és com, bueno, m'agradarà veure la convocatòria que faran per la pròxima concentració, perquè les jugadores ja han dit que no aniran, i no hi aniran. Vull dir, s'ha passat una línia. I el s'acabó, que s'està convertint en un lema i en un crit i en un clamor, és real. O sigui, s'ha acabat.
A més,
no els agrada, però s'ha acabat.
No sé si és realment viable, que sí, no? Em sembla que la multa que hi pot arribar bé en cas que no et convoquin són uns 30.000 euros. Hi ha la possibilitat que et retirin la llicència federativa, però no sé si és la millor estratègia per part de la federació arribar a aquest punt.
Perquè, a més, no estem en la situació de les 15 en la que tu trucaves a altres futbolistes i anaven. És que ara no anirà ningú.
Clar.
O sigui, per primer cop en el futbol femení, tothom és tothom, les categories inferiors, les jugadores de professionals, les antigues jugadores de la selecció, tothom s'ha unit, i aquí no hi anirà ni Déu. i es poden posar com vulguin. Vull dir, és que ha arribat a un punt, el discurs de Rubiales a marcar, òbviament, el dia més trist potser de la història de l'esport espanyol, va ser totalment deplorable el que va passar, però és que se'n va riure a la cara d'aquestes futbolistes, i fins aquí m'ha arribat. I ja havien viscut moltes situacions molt complicades, el que deia abans l'Edurne, això es vivia sempre cap endins, i ara que tothom ha vist el que ha passat, és que no hi ha volta enrere, i les futbolistes estan molt cansades, i la forma en la que Rubiales se'n va riure de Jenni Hermoso, com va falsificar totes les frases, com va tergiversar la realitat, com ens ha mentit a tots sobre un vídeo que hem vist, volem imparar la realitat que ell ha somiat o que ell necessita justificar-se. No hi ha volta enrere, aquestes futbolistes no tornaran i ja veurem quines són les conseqüències, però és que totes les multes, càstigs que se suposa que hi poden haver, jo no crec que la federació, o sigui, és intel·ligent, anava a dir, però potser no és gaire intel·ligent, estem veient, si vol ficar aquí, perquè això pot tapar molt llarg, que... no només en aquest problema, sinó en els que vindran.
Edurne.
Exacte, que és que la diferència és que ara el món ens mira. Fins ara han fet el que han volgut, perquè ningú estava escoltant les jugadores. Tenien un aparell mediàtic molt més poderós que el de les futbolistes, i les futbolistes ni tan sols tenien la unitat, la força que et dona la unitat, perquè estaven dividides fins i tot entre elles. Ara no tenen aquesta por, van totes a una, i el món les està mirant. Per tant, no poden fer tota... No poden funcionar com funcionaven fins ara, amb aquesta llei de la por, amb aquestes amenaces constants. Les amenaces funcionen quan a l'altra banda hi ha por. Quan ja no hi ha por, ja no et queda res més. I és el que estem veient en els comunicats. Cada vegada han anat pujant de to com un maltractador de manual. Quan ja se li escapa de les mans i ja no sap què fer, ja només et queda anar elevant la veu. Han perdut absolutament aquesta batalla, i per mi hi ha un punt d'inflexió clar, com deia la Laia, que és el discurs de Rubiales. Si Rubiales surt i en comptes d'aquest discurs incendiari demana perdó, ni que fos amb la boca petita i amb poca convicció, i que tu per la càmera veus que no s'ho està creient, però només que ho hagués fet un discurs políticament mig correcte, no haguéssim arribat a aquest punt.
Una mica com la intenció discurs... del primer vídeo, no? Que sí que semblava, que tot i de males maneres, perquè
sí,
tampoc
però
no anava amb, amb aquesta actitud,
exacte.
Diguem, no?
Absolutament. I llavors, en el moment en el que fa aquest discurs absolutament boig, incendiari, suïcida, tothom s'escandalitza. És que jo crec que encara no hem assumit. Vull dir, hem viscut en una setmana de voràgine que no ens hem adonat del que es diu en aquest discurs, i que hi ha un punt també diferent, que fins ara tot això que dèiem es feia en privat, o el poc que transcendia filtrat per mitjans als que els hi devien coses a la federació, però ara ho ha vist tot el món, i hem començat a veure tot el que ha passat, i totes aquestes paraules explicades amb vers molt més contundents, amb portades internacionals, que no hi estem acostumats, i al món la gent tenia molt clar quin nom posar-li a tot això, i van ser els primers fora, van ser els primers en parlar clar i català i dir, escolta, què està fent el cap d'aquesta federació? Per tant, s'han donat tants condicionants a aquesta exposició mediàtica internacional, a aquest discurs incendiari de Rubiales, i a tota una sèrie de condicionants que fan que no es pugui amagar, que no es pugui donar marxa enrere, i que ja no ho poden controlar. Estan acostumats a controlar-ho tot, i ara se'ls ha anat absolutament de les mans. Jo no veig que tinguin cap potestat per fer-ho. I la part positiva, que comentava la Laia Coll abans, que falten 2-3 setmanes per haver de donar la pròxima llista, per tant, s'ha de trobar una solució, i s'ha de trobar ja. Mm.
Deixeu-me fer una breu pausa de publicitat, i ara que també traiem el tema legal, volem parlar amb el president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, perquè ens aclareixi una mica tot aquest mapa, que jo crec que hi ha molts oients que segurament es perden, no?, de què ha passat amb la FIFA, què pot passar amb el TAT, amb el Consell Superior dels Esports, si una cosa trepitja l'altra. Doncs ara intentem anar una mica tots aquests papers i aclarir el panorama. Com dic, fem un minutet de pausa i de seguida el truquem.
RAC 1. La Vuelta 2023 comença a Barcelona. Els dies 26 i 27 d'agost tindran lloc les dues primeres etapes de la prova ciclista, que recorreran els principals carrers de la ciutat. Gaudeix d'aquesta competició i planifica els teus desplaçaments. Consulta els canvis en la circulació al web mobilitat.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
T'agrada l'esport?
Sí!
Doncs aquest cap de setmana t'és ideal. La Vuelta visita Barcelona i tu pots visitar Servei Estació i els seus superdescomptes.
Superdescomptes?
Sí, el dissabte de 9 a 9 i el diumenge de 12 a 8 de la tarda a Servei Estació i tens un 20% de descompte en compres superiors a 45 euros.
Un 20%? Doncs hi vaig. La Vuelta la faré jo, però al Servei Estació del carrer Aragó 270 de Barcelona.
Servei Estació, la botiga dels materials on hi ha de tot i per tot. Com? Descompte no acumulable a altres promocions. RAC 1.
Via Lliure, amb Eudal Martínez.
Onze minuts i seran les 11 del matí. Com dèiem, a aquesta hora volem ordenar una mica tot plegat, sobretot pel que fa a l'apartat més legal, el que ha de passar a partir d'ara que la FIFA ha suspès durant 90 dies a Rubiales com a president de la Federació Espanyola, també que el Tribunal Administratiu de l'Esport també, en principi, es va dir que potser demà es reunia el Consell Superior dels Esports, si més no, així li demanava, però vaja, que aquesta setmana que ve també hauria de dir-hi la seva, sobretot plegat sobre aquesta denúncia que ha rebut sobre aquest cas també del cas Rubiales, i si una cosa, un procés es trepitja amb l'altre, o quins passos pot seguir a partir d'ara el govern espanyol. Per parlar de tot plegat, saludem a aquesta hora del matí el Xavier Albert Canal, que és president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu. Xavier, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
No sé si t'esperaves aquesta reacció tan ràpida de la FIFA.
No, tan ràpida no, però jo intuïa que sí, que efectivament la FIFA hi entraria, perquè el fet ha tingut un ressò no solament a nivell espanyol, sinó també a nivell internacional, i la FIFA, malgrat que té molts defectes i que també no deixa ser una entitat que ha tingut els seus problemes, a l'àmbit de il·legalitats que podia entrar-hi, però la veritat és que s'ha mogut molt ràpid, jo no ho esperava.
Perquè hi ha precedents de mesures com aquesta en aquests casos de la FIFA?
De la FIFA no. Uh-huh. Però la FIFA té una potestat, o sigui, d'aquest cas que hi hagi estat un abús de poder o una falta de decòrum, que es diu, pel petó sense consentiment i l'altre per el gest que va fer mentre era a la tribuna, a la llotja, doncs no en conec cap. Jo dubto que n'hi hagi cap ara, de sancions per altres temes, sí.
Mm-hmm. Ara ho parlàvem, el fet que el Consell Superior de l'Esport ja hagi elevat la denúncia per aquest cas al Tribunal de l'Esport, el TAT, no sé si això afecta d'alguna manera la decisió que pugui prendre aquest TAT en els propers dies.
Home, el TAT, jo crec que primer, com efectivament heu dit, sembla ser que demà hi haurà una reunió d'urgència.
Així li demanava, però, si més no, el president del Consell Superior de l'Esports. No sé si hi ha alguna impressió que efectivament demà reuneixen, però vaja, així li va demanar.
Si ho demana el president del Consell Superior de l'Esport, el Consell Superior d'Esport, no m'estranyaria que demà reunissin, mm-hmm. Perquè aquestes coses es tenen força lligades. D'altra banda, també, i això jo vaig dir-ho fa uns dies, que el ressò que ha tingut aquesta actuació per part del senyor Rubiales, hi havia molta pressió mediàtica i molta pressió pública, fins i tot en l'àmbit polític, que ha demanat que hi hagi una intervenció. I per aquests motius era clar que el Consell Superior de Deportes, i havent passat la denúncia, com no podia ser d'una altra manera, al Tribunal Administratiu del Deporte, això aniria ràpid.
I per tant, a partir d'ara, què pot fer? Perquè, és clar, la FIFA de moment ha suspès durant 90 dies només a Rubiales. Mm. La FIFA pot suspendre'l més temps o ha de ser aquest TAT?
No, perquè se suposa que en aquest temps és el temps...
que dona la FIFA a l'estat espanyol.
Per altra banda, el que espera és que en 90 dies tingui l'expedient completat i hi hagi una resolució sobre el tema.
Mm-hmm.
Això sí que, efectivament, si arribéssim els 90 dies sense que hi hagués una resolució expressa per part del comitè disciplinari de la FIFA, sí que podria dir que ho allarga. Però vaja, si posa 90 dies, és que abans de 90 dies ho ha de tenir resolt.
però com deia, és a dir, la FIFA li pot aplicar una sanció i el TAT una altra de completament diferent, i com això es trepitjaria una amb l'altra, quina preval, o per exemple, si la FIFA el suspèn durant 2 anys i el TAT durant 3, pot llavors tenir alguna mena de vinculació amb la FIFA, però no a nivell espanyol a la federació, per aclarir una mica tot plegat aquests dubtes, sí, sí, de com pot anar un procés i un altre.
Aviam, la FIFA és una entitat absolutament privada, és a dir, per tant, té els seus estatuts, les normes internes, i per tant, a través dels mitjans legals que té, en aquest cas a través del comitè de disciplina, del seu comitè de disciplina, pot sancionar amb una persona que forma part de l'estructura de l'entitat. Per tant, això és com si els estatuts d'una entitat esportiva, per ser el mateix exemple, els estatuts del Barça, preveu que una persona, que determinada actuació per part d'una persona és sancionable amb partits o amb una multa econòmica, amb temps o amb una multa econòmica, són perfectament lliures de poder-ho fer. D'acord? I llavors, perquè és una entitat privada. Altra cosa és que encara hores d'ara, perquè no s'ha modificat la llei de deporte que va entrar en vigor l'1 de gener del 2023, preveia que en 6 mesos es tenia que desenvolupar el seu reglament. Llavors, en aquest cas, el que és l'administració, aquesta potestat que té l'administració de poder iniciar procediments, queda molt limitada, quedarà molt limitada. Han passat 8 mesos i del reglament no s'ha sap res, cosa que també és habitual que passi amb les normes. Les normes preveuen uns terminis i aquests terminis, en aquest cas l'executiu, que és la que té la potestat per poder emetre reglaments, doncs no ho fa, perquè ja ho tindrà d'altres històries. Tal com està la situació ara, a nivell polític, a nivell espanyol, evidentment això, si no ho arreglaran fins després de les eleccions, i si és que hi ha unes noves eleccions o des de l'elecció del nou president, hi ha un temps més llarg. O sigui, aquí no crec que abans d'un any hi hagi el reglament aquest de desenvolupament. Per tant, aquí tenim el Consejo Superior de Deportes, que en aquest cas és a qui li han arribat les denúncies, i el que fa, com està obligat a fer, és donar trasllat al Tribunal Administratiu del Deporte, que era el que té competència per poder sancionar a nivell intern espanyol. Què podia passar? Efectivament, podíem trobar que hi ha una sanció privada per part de la FIFA i una sanció per part del Tribunal Administratiu del Deporte, quan el seu defecte, si és que es recorre aquesta, les parts no estan d'acord amb la resolució que fa el Tribunal Administratiu del Deporte, s'hauria d'anar a la justícia ordinària, l'àmbit contenciós administratiu, podíem trobar que aquí hi hagi dues resolucions diferenciades. Però en aquest cas, al meu entendre, la FIFA com a entitat privada, que és la que crea les seves normes, en aquest cas tindria preferència. Però això és la meva opinió. Uh-huh. Podríem trobar opinions contràries perquè en dret 2 i 2 no són 4, sí, i per tant cadascú pot aprovar-se. Jo, per mi, prevaldria la FIFA.
I Rubiales hi pot presentar alguna mena de recurs, sobretot plegat? Ja sabem, sí, que en el cas dels 90 dies juraria que no, però un cop hi hagi aquesta decisió més ferma, per tant, quant de temps es podria allargar tot plegat? Perquè m'està dient que sí.
Bueno, jo crec que el de la FIFA, si hem posat el termini de 90 dies, jo crec que serà abans. I amb el tema del Tribunal Administratiu del Deporte, jo crec que això serà bastant ràpid. A més, escurçaran terminis, com està previst per procediments d'urgència, que aquest, insisteixo, sobretot pel ressò que ha tingut a nivell internacional, ho té. Jo crec que en un mes el TAT podria tenir resolt. En el cas del de la FIFA, evidentment hi ha un dret de recórrer, però aquest dret de recórrer s'hauria d'anar al tribunal, al TAS, al famós TAS, al tribunal administratiu, al tribunal d'arbitratge esportiu, sí, que això llavors aquí sí que es podria allargar una mica més, però evidentment el dret de recórrer sempre ho té el que no li dona la raó o el que no creu que estigui d'acord amb els seus interessos la resolució que s'ha adoptat.
Però com diu, entre recurs i tot, es podria allargar un mes, no més temps.
El tema TAT en un mes ha d'estar resolt. Uh-huh. Ara bé, si no hi estigués d'acord alguna de les parts, tenen la possibilitat de recórrer a la justícia ordinària o al Tribunal Contenciós Administratiu. l'àmbit contenciós administratiu.
I aquí, per exemple, demanar mesures cautelars, el que sigui...
Sí, el que passa és que en aquest cas, la part que instés el recurs, primera, perquè demanaria mesures cautelars, és el mínim que s'hauria de fer. I si demana mesures cautelars, el que ha de fer el contenciós administratiu és veure si efectivament hi ha una aparença de bon dret, és a dir, que el recurs presentat, home, té alguna possibilitat de guanyar i hauria d'optar a les mesures cautelars, però també hauria d'instar o de fer un depòsit d'una fiança per la part que recorre. I les fiances, en aquest cas, no crec que sigui barata.
I ara que comenta el tema de les fiances...
Llavors, perdó, si em va contestar administrativa, llavors sí que el tema es pot allargar mesos o anys.
Déu-n'hi-do, per tant, això, és a dir, podria ser que acabés Rubiales, malgrat que l'inhabilitin o suspenguin en un primer moment, que la justícia ordinària li acabés donant la raó i es pogués tornar a presentar a les eleccions del 2024, per dir-ho així. Això podria passar.
Però no es podia presentar perquè aquí hi hauria un contenciós de competència, l'àmbit competencial. La FIFA, com a entitat privada,
no li permetria,
llavors aquí l'àmbit contenciós administratiu, si li donés la raó en el senyor Rubiales, tindríem un problema. Hi hauria un problema de competència, però jo crec, ja he dit abans, jo crec que en aquest cas prevaldria el criteri de la FIFA, perquè és una entitat privada que té els seus propis estatuts, que els seus propis estatuts no vulneren, clar, si hi hagués una vulneració dels drets fonamentals, aleshores sí que podríem discutir-ho, però no, els seus estatuts no en vulneren cap, han passat els tràmits corresponents.